Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
A partir del 1 de juny de 2021 entrarà en vigor la nova estructura tarifària del consum elèctric. Per a contractes domèstics i a petites empreses, fins a uns 15 kW, s'aplicarà la tarifa 2.0 TD, que tindrà tres períodes horaris amb tres preus de l'energia diferents. Per sort, comptem avui amb la presència d'en Josep Prat, que forma part de l'equip de mercat elèctric de la cooperativa Som Energia, per explicar-nos detalls i implicacions. Hola, Josep, benvingut a Mossega la Poma.
Què tal? Bon dia. Moltes gràcies. Bones. Per convidar-nos. Encantats.
No, al contrari, nosaltres molt contents que t'hagis... Bueno, que et sotmetis a l'interrogatori.
I a més tenim reforços, eh?
Sí, sí.
A més tenim reforços.
Quin reforç portes?
Doncs tenim aquí el meu amic en Xavier Dalmau. Digues hola, Xavier.
Hola, bon dia.
En Xavier Dalmau doncs és amic, també comparteix una miqueta l'afició per posar-se plaques a la teulada, a més de que és, o sigui, és tan o més friqui que jo, amb la qual no hi ha millor carta de presentació possible, o sigui que...
Bueno, doncs qui ha parlat és en Marc Alier, en companyia, com acaba d'esmentar, d'en Xavier Dalmau. Qui us parla, en Tomàs Manzanares. Som l'equip core de Mossega la Poma. Avui no tenim...
Perquè què li passa a en Marc? Ens ha abandonat.
Té feina, havia de fer una entrega urgent i estarà en el muntatge, estarà a la postpro, però no estarà avui en el programa. En primera persona.
Això deu ser que devia estar compromès.
Se'ns fa gran, tio. No, Mentre has sigut un becari, li podies dir, escolta, vés aquí, vine allà, porta cafès, monta. Exacte. El programa, desmunta'l, remunta'l.
No li hem pagat mai.
No.
És de juzgat de guàrdia.
Perdona, és un becari.
No li hem pagat mai de becari.
Què li vols pagar? En tot cas, que ara que ha deixat de ser becari, que cobra de l'altra empresa, ara ens deixa.
Llavors, l'altra empresa està compromès, amb nosaltres només està implicat.
Maldito esquirol, saps?
Ja saps la diferència entre implicats i compromesos, Tomàs?
No.
És bueno, la dels ous ferrats
segur,
en pernil.
Exacte, o sigui, segur que té alguna
cosa ferrats,
sexual.
O sigui, en els ous ferrats en pernil, la gallina està implicada, el porc està compromès.
Totalment.
És així de fotut.
Així de bo. Escolta'm, abans d'entrar a saco, deixa'm dir dues coses. Una, saludar, que a vegades no ho fem al principi, jo crec que de tant en tant ho hem d'anar fent, els amics que ens remeten des de les emissores locals de Catalunya, que pobres, es descarreguen a l'àudio, perquè el nostre àudio és gratuït i lliure, pot agafar-lo tothom i posar-lo on vulgui, ¿vale? Mentre digui, són aquests desgraciats de Mossega la Poma els que han fet això. ¿Vale? Doncs, apa. Doncs totes les ràdios locals que remeten al programa, escolteu, una abraçada molt, molt forta i moltes gràcies als oients de les ràdios locals. I dos, fa 14 temporades que donem la pallissa cada setmana. 14 temporades, ¿vale?
Molt bonic.
Jo crec que els nostres seguidors mereixen un aplaudiment molt fort, una abraçada molt forta, un recordatori molt fort. I, com sempre, van afegint... Sí. Com sempre van afegint-se de nous a tota la gent que ha arribat nova, doncs això, també molt benvinguts al programa, que ja
també es poden escoltar les 14 temporades,
Sí, i ara jo que passa sé, que a partir de
que ens escoltin parlar de l'iPhone 3GS pot ser algo impressionant.
Si van enrere a partir de 6 o 7 episodis, jo recomanaria teràpia directament, hi ha professionals que això, el tox i aquestes coses...
No, però hi ha programes de Maroteca que fins i tot aguanten,
Sí, alguns sí, alguns altres no cal. Bé, doncs anem per feina, anem cap a l'entrevista.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs, Josep, com et deia, benvingut a Mossega la Poma, Josep Prat. et presento. Josep Prat va estudiar enginyeria industrial i des de fa 20 anys es dedica al sector de les energies renovables i a la eficiència energètica. Forma part, com hem esmentat, de l'equip de mercat elèctric de la cooperativa Som Energia, que alguns aquí presents som socis.
On vas estudiar, Josep?
A Barcelona, a la CEIP.
A l'UPC. Vale, molt bé, molt bé. Això està molt bé.
Oh, formeu part tot de la mateixa.
De la casa, aquí, proselitisme de la casa.
Són tots de la mà.
Proselitisme de la casa.
Ai, senyor. Bé, doncs això, és, deia que estava en el mercat elèctric de la cooperativa Som Energia, des d'on s'encarrega de l'aprovisionament d'energia per subministrar a les persones associades. També s'encarrega del disseny de les tarifes, per això està avui aquí, i la representació a mercat de plantes de producció, que Som Energia té i té diverses plantes de producció, i també és un tema interessant de conèixer. Doncs això, Josep, benvingut de nou. I jo crec que el primer que hauríem de fer és que poguessis explicar una mica què és això dels trens, dels tres trams horaris, quines diferències de preu hi ha, si són variables.
Perquè ho han fotut. I per què ho han fotut? Per marejar-nos? Perquè sempre que ens canvien la tarifa diuen aquests mamons ens volen fer pagar més i ens la volen fotre.
Igual sí, hi ha altres criteris. Bueno, tira, tira.
Aquest sempre hi és. Partim d'aquesta base de que són unes tarifes que mai seran per facilitar-nos la vida i que sempre ho fan exageradament complicat. Abans potser tu m'has de parlar dels preus, identificar bé de què estem parlant. Quan parlem d'això dels peatges, nosaltres quan paguem l'energia, sí, perquè és com un previ que moltes vegades sembla que l'1 de juny ara es canvi el preu de l'energia, i de fet el preu de l'energia no es canvia, el que es canvia és el preu de la part de peatges que paguem amb aquesta energia. Nosaltres, tu comentaves, Tomàs, i deies abans, la meva mare també està amb Som Energia. La teva mare, el contracte que té un preu fix que ha firmat i que sempre se li cobra l'energia el preu que hem pujat a les nostres tarifes. Però d'això que paguem cada mes amb el nostre rebut d'electricitat, estem pagant la part d'energia, és
el consum,
l'energia que consum, però també paguem tots els costos associats a fer que el sistema ens porti aquesta energia fins a casa nostra.
Sí, la generació i el transport.
Costos i hipoteques, no? O sigui, aquí entra tot.
Costos i hipoteques. D'acord, ja aneu amb molts deures fets, eh?
Home.
De fet, fins ara, a la part de les factures que ens arriben, que ens han arribat fins ara, nosaltres en el total de la factura que paguem, més o menys un 30-40% del cost d'aquella factura va dedicat al que abans deien peajes d'acceso. A partir de l'1 de juny canvien aquests peajes d'acceso.
Això que era, això què és, la potència contractada?
Tant a la part de potència com a la part d'energia hi ha un concepte de peajes d'acceso. De fet, a la nostra factura es desglosa i diu, estàs pagant aquest import de potència contractada, consumeixis o no consumeixis, pel fet de tenir el cable de llum que arriba a casa teva, tu has de pagar per tenir aquell cable. Si és més gruixut i hi ha més potència contractada, pagues més. Si és més petit, pagues menys. Pots enxufar més o menys coses alhora, no? Aquesta és la part de la potència contractada. I en funció de quanta estona estàs fent servir aquesta potència contractada, quanta energia estàs consumint, pagues la part d'energia. De la part fixa de potència contractada, gairebé tota és deguda als peatges i càrrecs, ara veurem. De la part d'energia, hi ha una part que és la part de peatges i una part que és la part de, bueno, doncs si l'energia està més cara o més barata, també has de pagar aquesta energia que t'ha arribat. Aleshores, quan el gener va sortir per la tele, ostres, està pujant molt el preu de l'energia, los mercados mayoristas disparados, la Filomena que teníem aquest mes de gener, aquí ens està pujant el preu de l'energia, el preu de mercat majorista d'energia, que nosaltres com a comercialitzadora ens hem d'anar a provisionar i hem d'anar a comprar el que tenim amb les nostres plantes, però també hem d'anar a comprar a mercat, i és un preu que va oscil·lant, que es va marcant hora a hora, que potser hauríem de dedicar un programa sencer parlant només del preu de l'energia, i més enllà del que és aquest preu de l'energia, estigui cara o estigui barata, vagi com vagi el mercat, tu has de pagar sí o sí uns peatges. Amb aquests peatges, què estem pagant? Fins ara se li deien peajes d'acceso i a partir de l'1 de juny es separaran i se li dirà peajes de transporte i distribució. Per això les tarifes es diuen 2.0 TD. Aquesta TD vol dir transport i distribució. Estem pagant el peatge de transportar i distribuir, transportar per les línies de molt alta tensió i distribuir ja en mitjana i baixa, distribuir l'energia que arriba fins a casa nostra.
Els transformadors i tot això?
Exacte, totes aquestes despeses de red elèctrica i de les distribuïdores, que són qui són, i ningú s'hi pot pujar, allà hi ha un mercat tancat. El que fa és que la CNMC, en aquest cas, la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, calcula quins són els costos de transport i distribució que se li haurà de pagar a aquestes empreses i els reparteixen entre tots els usuaris. I diu, a repartir entre tants quilowatts hora i entre tanta potència contractada, això és el que s'ha de pagar de peatge de transport i distribució. I aquesta és la part de peatges TD. I per altra banda, abans estava inclòs en el que eren els peatges d'acceso, pagaves peatges de transport i distribució, i per altra banda, que abans estava inclòs i ara ho han separat, hi ha els càrrecs del sistema. Els càrrecs del sistema són tots aquells costos que van associats a la manera que tenim de fer funcionar el sistema elèctric a l'estat espanyol. Aleshores, perquè tot això funcioni, hi ha també una sèrie de despeses, tant de dèficit de tarifa, comentaves Tomàs, no? Estem pagant encara el deute de molts anys en els que la tarifa regulada no cobria les despeses. Com el recorre totes les primes a les energies renovables i cogeneracions que estaven estipulades i que ara s'han anat modificant, però que encara hi ha uns costos de pagar aquesta transició. El dèficit, els costos dels sistemes no peninsulars, que perquè puguin a Balears i Canàries tenir el preu de l'energia igual que a Península, ens hem de repartir una miqueta aquests costos extrapeninsulars.
És com una compensació de la... És transportar una mica la despesa... Clar, si no ells pagarien l'energia a uns preus brutals perquè per transportar-ho marítimament ha de ser...
Ah, exacte. Aleshores, aquí, en aquesta part de la factura, i ara venim, anem ja a el que estarà canviant a partir de l'1 de juny, és que fins ara tots aquests costos de transport, distribució, de dèficit, tot això anava en los peajes d'acceso i ara a partir de l'1 de juny ho han separat. I una part serà peatges de transport i distribució, l'altra part serà la de càrrecs. Els peatges de transport i distribució els calcula la CNMC de forma autònoma, tècnica, volem creure. La part de càrrecs del sistema els calcula el MITECO, el Ministeri de Transició i la Teresa Ribera. Aquesta part de càrrecs calculen totes les despeses que hauran de cobrir per fer anar el sistema que segueixi funcionant i també els divideixen entre tots els usuaris. I una miqueta, el que ha canviat és que fins ara els peatges d'accés tenien unes estructures fixes on la majoria de comercialitzadores ja ens adaptàvem a aquestes estructures. I si de peatges d'accés tenies una franja fins a 10 kW de potència, una altra franja entre 10 i 15, i podies triar si volies un peatge amb discriminació horària o sense, a partir d'ara ja ens han fet una nova estructura en la que tots els domèstics, com molt bé dèieu al començament, tots els domèstics fins a 15 kW de potència contractada, domèstics o pimes, que tinguem una potència elèctrica de fins a 15 kW, sí o sí tindrem una tarifa d'accés, una tarifa de transport i distribució en peatge 2.0.td, on hi haurà tres períodes tarifaris. Abans podies escollir si volies tenir...
Perdona, Josep, perquè quedi clar pels oients. Tindrem tres períodes tarifaris, tots per collons.
Aquí, per collons, però això per que cadascú, però
no,
sí.
No, perquè quedi clar,
tal com dius.
Sí.
Això és monofàsica i trifàsica?
Sí, ens és igual al nivell de... Sí, sí.
Tot el que arribi a 15 kW és...
Sempre serà 2.0.td. Exacte. Dependrà després si estem amb alta tensió i ja passaríem a la 6.1TD. Ara estem ens quedarem només en baixa tensió, fins a 15 kW serà la 2.0TD, de 15 en amunt serà la 3.0TD, i si estiguéssim ja en una escomesa que en lloc d'estar per sota d'un kilovolt de baixa tensió estiguéssim amb alta tensió, després ja estaríem a les 6.1, 6.2, 6.3, 6.4TD, però que això ja no anirem però, a liar gaire el personal.
Exacte, la majoria d'oients,
perquè aquí ja hi ha
experts tots estem que... en 15 kW top, com a topall de 15 kW,
sí,
és de bestiesa 15 kW.
Sí,
però bueno, que això és la majoria de cases fins a 15, és la majoria de pisos.
Exacte.
I la majoria de cases que puguin tenir fins i tot algun tipus d'instal·lació d'autoconsum, no?
Però una cosa, la 2.0TD s'aplica a tothom o depèn de la comercialitzadora que tu tens? Perquè hi ha gent que tenen aquests paquets
no,
de tarifes.
No.
Per llegir el diari que no afectava a tothom, que hi havia gent que tenien coses paquets que ja els hi donaven
els,
coses
els,
diferents.
Els familiars de la Teresa crec que no, però la resta jo diria que sí, no?
Sí. De fet, per això una cosa, la part aquesta de peatges podria anar diferent, podria anar que la comercialitzadora, com per exemple nosaltres som energia, us enviéssim una factura amb el cost que ha tingut l'energia que us estem facilitant i que per altra banda la distribuïdora que teniu a casa vostra, que si esteu per aquí la zona de Catalunya serà Endesa, doncs Endesa us envieix una altra carta amb una factura amb els seus costos de transport i distribució. El que fem
és que... si possible, voldríem no tenir cap mena de relació amb aquesta gent.
Exacte, exacte. Però tot i que no la tingueu, perquè no us envien la factura, sí que ens l'envien a nosaltres. Per tant, quan Som Energia o la comercialitzadora amb qui estigueu us envia la seva factura, en allà ja inclou... Fem una miqueta d'intermediaris, de manera que quan preguntaves si hi haurà gent que estigui exclosa o no exclosa, nosaltres, qualsevol comercialitzadora, es podria inventar una tarifa i tarifa marca el pato, i la tarifa al pato, i t'inventes els teus horaris i t'inventes els teus preus. Però després aquesta comercialitzadora sí o sí haurà de liquidar amb la seva distribuïdora i pagar-li allò que s'ha regulat. De manera que aquests peatges que ens estan, que estan sortint ara a partir del 2 de juny, sí o sí els hem de pagar tots a través de la nostra comercialitzadora. Com ens els faci arribar a la nostra comercialitzadora? Això ja depèn de cadascú. Si una comercialitzadora decideix pujar una tarifa al mateix preu a totes les hores, ho pot fer. Però després haurà de pagar els peatges del període car a car, els peatges els haurà de pagar a la distribuïdora tal i com estan regulats.
O sigui, que gairebé podem dir que si hi ha alguna comercialitzadora que està agafant i posant una tarifa que enmascari aquesta estructura de la que estem parlant, segurament acabes pagant més.
O pagant justos per pecadors.
Exacte, o que hi havia comercialitzadores que fins ara tu podies escollir si volies una tarifa d'accés 2.0A o volies una discriminació horària 2.0DH. Aquesta discriminació horària el que feia és que hi havia unes hores en les que els peatges eren una miqueta més cars i unes hores en les que els peatges eren una miqueta més barats. Com que la majoria de domèstics ens sortia a compte aquesta tarifa d'accés amb 2.0DH, amb una discriminació horària, hi havia comercialitzadores que ells et venien la seva tarifa sense discriminació, però en canvi et contractaven amb discriminació i aquest petit estalvi se'l quedaven. Ja feien això. I si et mires la factura, la lletra petita, dius, escolta, tu m'estàs cobrant a una tarifa plana, però en canvi estàs liquidant amb la distribuïdora, amb qui hagis de pagar els peatges, estàs pagant els peatges d'una discriminació horària. I aquest petit benefici, que és un benefici que ens podríem quedar nosaltres, se l'està quedant la comercialitzadora. Hi havia de tot.
Però
sí,
això
és un sector entretingut.
Clar, sí, sí, perquè... a veure... Per això hi ha diferència amb el que és l'essència de l'empresa o que hi ha al darrere. Per exemple, no és el mateix l'esperit d'una cooperativa, i això té unes implicacions X, perquè diguéssim que les regles de joc les marquen els associats, i a més hi ha una voluntat, òbviament s'ha de fer, s'ha de tirar endavant, i per tant has de fer números, has de guanyar diners. Però entenc que el criteri, diguéssim, de transparència i d'aplicar conceptes més ètics, digue-li així, crec que és molt més... O sigui, és, diguéssim, està en les bases que no ha de ser igual amb una empresa totalment privada. En aquests tipus de jocs que acabes de descriure, no vol dir que es produeixin a totes, però en algunes es poden produir. Sí, sí. Vale. Tot això encara estem a la intro, Tu, Josep, ets molt mossega la poma, perquè no estarem aquí 3 hores i no baixarem el gas.
I encara no haurem d'anar al fang.
Vinga, doncs vinga.
Però ara ja hi podem anar, em sembla, perquè amb aquesta miqueta de comentaris que hem anat fent... Jo crec
sí, però un tema, per acabar-ho d'allà de rematar tot, perquè ho has fet molt bé. Estem parlant només d'una part de la factura. Per tant, quan apliquem els criteris de percentatges i d'estalvis i tot aquest, el de més ho pagarem per nassos i és un trinqui-trinqui que s'ha de pagar punta pelota. Això és només el consum, que què és, un 30 o un 40% de la factura?
La part aquesta de peatges, tant del peatge que pagarem amb la part de potència contractada, el terme fix, que li dèiem, com els d'energia, acostuma a ser entre un 30 o un 40.
Vale,
entre un 30 o un 40% de la factura acostuma a correspondre als peatges. I l'altra part dependrà, doncs, de quin tipus de tarifa tinguis, amb quina comercialitzadora estiguis i de com van pujant i baixant els preus. Perquè
però
és un altre tema.
Sí, però insisteixo, allò que fem... Allò que vulgui... O sigui, imagina't que jo només ho tinc tot apagat i els caps de setmana ho enxufo tot, ¿vale? Doncs que ja veurem que això és una de les tarifes, diguéssim, l'hora avall, no? Em sembla una de les hores més baixes. Tot i fent-ho així i puguem i això em provoqués un percentatge d'estalvi bastant important, només seria afectat sobre el 30 o 40% de l'import de la factura.
Clar.
Exacte. Tinguem clar. Això present perquè per no fer volar coloms. Vale? Vinga, doncs anem al canvi de la tarifa, la famosa tarifa...
Els nous peatges...
Sí.
Bé, nosaltres li diem nous peatges sí. I són aquestes tarifes 2.0 TD, 3.0 TD, que ens trobarem ara amb baixa tensió. Mm. El més important, com heu comentat al començament, que a partir d'ara, per imposició, totes les famílies tindran una discriminació horària i el preu de l'energia, la majoria de comercialitzadores s'estaran adaptant aquests nous peatges amb uns preus que traspujaran aquests costos regulats en el preu final de la tarifa de la comercialitzadora. Okay. De manera que tindrem tres franges i serà molt important. L'efecte d'aquestes tres franges per la majoria de persones, el que ha volgut fer, una miqueta us explicaré la filosofia de tot aquest canvi. La filosofia de tot aquest canvi, o la lletra, si ho posem així una miqueta poètic, el perquè de tot plegat, és perquè s'està intentant donar com una senyal als usuaris de que hi ha hores en les que produir electricitat és car, i no només és car produir-la, sinó que les xarxes van més plenes i que, per tant, els ajustos que s'ha de fer a la xarxa penalitzen més, i una miqueta ens volen fer fugir d'aquestes hores, i hores en les que és més barat produir-la o és més barat transportar-la i distribuir, potser millor, ens volen convidar a que fem servir l'electricitat en aquelles hores.
És a dir, posa la rentadora quan la tarifa es baixa.
Un moment, però això és el seu... Però tenen un morro? Si això és el seu problema, per què ens el passen a nosaltres?
Bueno, perquè en el fons nosaltres entre tots estem pagant els costos d'aquest transport i distribució. I si tots volem consumir la mateixa hora i hem de augmentar la capacitat de les línies de molt alta tensió, doncs les acabarem... Tard o... Tomàs, tens raó.
Sí.
Ho acabarem pagant.
Sí, llavors, estava exagerant,
Ho acabaríem pagant també de l'altra manera. Sí. Si ens diguessin, consumeix a l'hora que vulguis, perquè necessitarem més infraestructura.
Estem parlant d'enginyeria social aquí, al capdavall. És a dir, com a tenir una infraestructura que és de tota la societat... I que hi ha unes hores doncs, que la cosa està sobredimensionada, o sigui, que tenim la cosa sobredimensionada, per exemple, per la nit, que tenim més energia de la que necessitem, i de dia, doncs, resulta que hi ha una sèrie d'hores on hi ha uns pics de consum, però que també passa amb la xarxa viària i que passa amb la tira de coses.
Sí.
I el problema està en que també podríem dir, no, escolta, mira, és que per què la gent no entra a treballar a les 10 en comptes d'entrar a treballar a les 9 i a les 8, o per què no dineu a les 3 de la tarda en comptes de dinar a l'una? I per
què són més baratos els trens d'alta velocitat a França de nit? Per el mateix motiu. Però és com quan et cobren 20 cèntims o mig euro per una bossa de plàstic. Estan canviant el comportament de la societat. Amb
volen canviar el comportament.
Sí, el que passa que jo no sé si ho han pensat prou, perquè es diarà un pifoste que s'hi cagarà la iaia. Sí. Perquè a les 7 del matí posar rentadores o a les 3 de la matinada posar rentaplats, a segons on, que estan fet tot en pladur del dolent, vull dir, li haran un pifoste de l'hòstia. Vull dir, no sé, jo... No sé, sí. Sí, jo és que aniria a posar tota la rentadores a casa la Teresa. Allà a casa la ministra, toma, tu vols...
Sí.
No quieres la...
Clar, perquè després de posar la rentadora has d'estendre la roba, eh? Allà als 4 de la matinada estenent la roba, pujant al terrat.
I potser no cal... tenim, a partir d'ara tindrem aquests 3 períodes. Abans eren 2 amb la discriminació horària, ara seran 3. Potser no cal anar a buscar sempre el P3, aquest període avall més barat, sinó que ens hem de centrar més en fugir del P1.
No els hem dit, diem-los perquè l'audiència quedi clar quins són els 3 trams horaris.
Doncs jo crec que el que ens ha de quedar més clar és el P1. El P1 punta...
Que no et foten l'hòstia.
On et foten l'hòstia és on hem d'intentar desplaçar consums i intentar evitar els consums entre les 10 del matí i les 2 del migdia, aquestes 4 hores de matí, entre les 10 i les 2, cal evitar aquests consums i tornar a evitar consums entre les 6 i les 10 de la nit.
O sigui, que el dinar i el sopar, per fer el dinar i el sopar, fem un foc de cama al balcó.
Sí, bueno. I espera't, i per la gent que teletreballem, això és una putada. Sí, perquè, clar, hem augmentat el consum elèctric de casa. A l'estiu hi ha refrigeració, si hi ha aire condicionat, a l'hivern perquè hi ha calefacció, perquè et mous a casa, perquè tires més de la wifi, perquè fas moltes més activitats.
Bueno, Tomàs, sempre pots treballar el cap de setmana, que el cap de setmana totes les 24 hores seran en P3,
Josep
seran
Prat,
en període avall.
Josep Prat, vine amb mi, que ja et presentaré la meva jefa.
I te'n vas de cap de setmana el dimarts, que no hi ha ningú a la carretera.
Vine amb mi, que et presentaré la meva jefa, que és de Madrid, a veure si tens nassos, i li expliques tu que jo, de dilluns a divendres, estic de parrandi, i el dissabte i el diumenge, a hora avall, treballo.
Bueno, et faré un paper.
Vale, gràcies.
De parte de la comercialitzadora.
Segons recomendació de la comercialitzadora, estaría bien que el señor Tomás Manzanares trabajara al fin de semana, ser posible, y si pudiera ser, no trabajara. Cobrando lo mismo que hasta ahora. Muchas gracias.
Hombre,
energía.
Y una otra cosa dentro de esta tarifa, Perdoneu, hi ha una altra cosa d'aquesta tarifa que he llegit, i és el fet de que es pot tindre una potència contractada variable.
Pots contractar dues... Fins ara sempre la potència contractada era única, amb les tarifes domèstiques, tu contractaves allò que volies, i ara pots triar-ne dues. Pots
triar, sí, per exemple, potència... si jo tinc un cotxe elèctric i el vull carregar de nit, puc dir, jo vull 6 kWh per la nit, i de dia doncs, només en necessito 3. I llavors per només pagaria la part proporcional per la nit, no?
Exacte, la teva contractada de 3 durant el dia... L'energia l'han dividit en 3 períodes, la potència et deixen triar 2. Una que servirà per les hores P1-P2 i una que servirà per les hores P3. De manera que si tu vols reduir molt la teva potència contractada en les hores P1-P2 i augmentar la de P3, aquesta de P3 serà molt barata i podràs fer molt ús, tot el que dongui el cable que ve fins a casa teva no t'ho tallarà, el teu comptador telegestionat no t'ho tallarà, entre les 12 i les 8 del matí, entre les 12 de la nit i les 8 del matí, que és horari P3, i durant tot el cap de setmana. El que passa que tampoc pots reduir molt aquella contractada en P1-P2 perquè si un dimarts al matí vols enxufar dues coses, t'acabarà saltant el comptador.
Sí.
Però sí que si necessites augmentar per un ús concret de carregar cotxe elèctric o perquè vulguis fer unes festes i enxufar 4 arcons frigorífics i neveres i tiradors de cervesa, doncs mentre et limitis a cap de setmana pots tenir una potència contractada per al cap de setmana i les nits que et sortirà molt barata perquè aquesta potència contractada en P3 és molt més barata.
Molt bé. Jo crec que aquest és el canvi més important. Els tres trams que n'hi han, la indicació teva com a consell general, que és entre les 10 del matí i les 2, i entre les 4 i les 10, hauríem d'intentar no afegir càrrega, és a dir, no fer servir allò que consumeixi molt, rentadora, rentavagelles, etc. Desplaçar-ho a les hores que són intermitges o a les hores vall, que són...
Entre 10 i 2 i entre 6 i 10.
I 6 i 10, perdona, si he dit 4 i 6 i 10, gràcies. I les hores intermitges quines són? Entre les 8...
I després intermitges són les 2 hores d'abans i després, de 8 a 10 i de 10 a 12, i les 4 hores del migdia.
Vale.
Aquest és el P2.
I si són molt garrepes, a la nit.
Exacte.
Nit o caps, sí, de setmana. O caps de setmana.
O caps de setmana. Sí. Que aquestes, clar, el de fer dissabte al dissabte, doncs es tornarà a pujar de moda.
Sí. És un cas de fotos de les rentadores, les secadores, i si has de cuinar per la setmana, doncs deixar-ho ja cuinat, congelar...
Exacte,
i...
aquells que anem amb vitroceràmica, doncs sí.
No, clar, és que molta gent hem passat, diguéssim, a les cuines d'inducció i per fugir de l'ús del gas, o vitros, per fer servir menys el gas, i llavors, clar, després et trobes a cara, llavors, que si has de fer el dinar per dinar a 3/4 de 2, estàs cuinant això doncs d'una a dues i estàs en període castanya.
Perquè la diferència entre el P1 i P3 vell serà el mateix que el P1 i P2 o no?
Perdona, no sé si...
O sigui, ara el 2 DHA té un preu P1 o la vall i la punta té un preu i un altre, no? Les diferències aquestes seran igual entre P1 i P2 i P3?
No, és més bèstia. És més bèstia ara. Ara l'increment de P1 a P2 és molt bèstia i de P2 a P3 també. Els han com ampliat, han estirat l'acordió i han fet un P1 encara més car i un P3 una miqueta més barat. De manera, una miqueta els efectes, hem calculat respecte als nostres usuaris amb les corbes de consum horari, què hagués passat si el consum horari que es va fer durant el 2020... en lloc de fer-ho amb els peatges antics, que haguessin aplicat ja els peatges nous. És a dir, sense que ningú fes el canvi d'hàbits, quins serien els efectes d'aquests peatges nous. I el que ens hem trobat és que la majoria d'usuaris que no tenien discriminació horària, que estaven en una 2.0A, poden inclús veure's beneficiats amb aquests peatges nous. Perquè eren gent que, tot i que des de Som Energia...
Depenent de la comercialitzadora.
Sí, exacte.
Però també el bestiar que ja Som Energia és molta gent amb autoconsum. Sí.
Bueno, del autoconsum, ara parlem, però...
Sí, el col·lectiu de clients de Som Energia té un percentatge de gent amb instal·lacions fotovoltaiques més alt doncs, que el que tindrien altres distribuïdores.
Sí, però encara no és suficient com per modificar les corbes dels estudis que hem anat fent, eh? Estem parlant d'un volum de contractes amb autoconsum que encara no és significatiu per moure les nostres corbes de previsió de consum i aquests anàlisis que estem fent. I que molts d'ells es van anar incorporant al llarg del 2020. Vull dir que estem agafant... El que hem fet una miqueta al nostre anàlisi ha sigut amb el consum horari del 2020, què passaria amb els nous peatges, i ens hem trobat un parell de coses interessants. La gent amb 2.0A, que no tenen discriminació horària, la majoria d'ells es veuran afavorits amb aquests nous peatges, perquè vulguis que no, la majoria d'ells també fan consum a la nit, fan consum al cap de setmana, i és el que moltes vegades els havíem recomanat des de Som Energia, que fem els informes personalitzats, els InfoEnergia, que reben cadascun dels usuaris una miqueta aquells consells d'estalvi i eficiència i de millores de contractació. A molts d'ells els havíem dit que els sortia més a compte contractar una tarifa amb discriminació horària. Com que ara ho hauran de fer sí o sí, es veuran beneficiats.
Sou uns cabrons.
O no es veuran sou gaire perjudicats.
Sou uns cabrons, perquè li vau enviar la meva mama, em va trucar de seguida. Tomàs, que els de Som Energia m'han enviat...
Però va ser molt ràpid, Tomàs, ho va ser molt ràpid, perquè després vas entrar al formulari online i amb dos clics, sí, que, sí, que home, sí, mossegant sí, la poma amb una mà i amb l'altra mà el ratolí,
sí,
home.
Sí, tens raó. Però és veritat, no... estava fent broma, bueno, no estava fent broma, que ma mare em va trucar, sí, que va arribar al vostre comunicat. Però sí, està molt ben fet i molt ben plantejat i realment tothom que sap que fins ara va poder, segons les vostres anàlisi de consum, que és la gràcia que feu, que ja diguéssim tenir un històric del patró i en lloc de vendre la tercers per fer publicitat, el que fa Facebook, el que feu és dir-li a la gent, xatos, tal com t'estàs comportant, si canviessis ja a les dues tarifes que hi havia abans, hòstia, et sortiries guanyant. Pues, vull dir que això ja ho fèieu i s'ha d'explicar i s'ha d'agrair. Doncs ara dius que la gent que no havia fet el canvi sortirà guanyant quan s'imposi...
La majoria d'ells. Sí que hi ha... Després s'ha de veure casos, perquè també hi haurà gent que potser té un comerç o que treballa justament en aquestes hores de PU i que no obre durant el cap de setmana, que per tant aquestes persones sí que es veuran penalitzades.
Però castanya.
El que hem vist en números així generals és que la majoria de les 2.0A quedaran beneficiades o quedaran pràcticament igual, i que en canvi els que teníem un contracte amb discriminació, la 2.0DH, comparat amb l'estalvi que podíem aconseguir abans, ara ens veurem perjudicats amb un increment d'entre uns 20-35 euros any a repartir tots els mesos. Tot i així, això ho hem fet amb les corbes que teníem de l'any passat, amb el consum tal com estaven consumint l'any passat. Si pensem, i sobretot dins de la base social de Som Energia, que hi ha gent que potser respecte a altres comercialitzadores té una miqueta més d'interès i de sensibilització en aquest tema, de la mateixa manera que ens vam acostumar a seguir els horaris de la DH, de la discriminació horària, i sabíem que de 10 de la nit, i sabíem una miqueta dels horaris, creiem, des de Som Energia, que també la nostra base social s'adaptarà a aquests nous peatges i, per tant, l'increment no serà tan significatiu. Aquests 25, 30, 40 euros any es podrien reduir si una miqueta estem més atents a fugir d'aquest període de PU.
Podríem dir que aquestes tarifes incentiven que la gent es posi plaques fotovoltaiques, perquè aquests períodes de castanya que és car coincideixen amb els períodes, diguéssim, en què les plomes estan fotent, sobretot a l'estiu.
Clar. Sí, dintre de la filosofia que estàvem començant a explicar abans d'aquests nous peatges i d'aquestes noves estructures, una miqueta la idea és fomentar l'eficiència, és a dir, que nosaltres comencem a ser més conscients del preu de l'energia en algunes hores i, per tant, gestionar més la nostra demanda. L'autoconsum, perquè l'autoconsum s'amortitzarà abans. Si nosaltres el quilowatt hora que hem autoconsumit, en lloc d'haver-lo agafat de la xarxa, si el de la xarxa és més car, a l'autoconsumit ens estalvia més, de manera que també faran que les instal·lacions d'autoconsum s'amortitzin abans, i també fomentar una miqueta l'ús del cotxe elèctric. Evidentment, l'ús del cotxe elèctric no només es fomenta amb el preu de l'energia i els períodes, sinó també amb el cost del cotxe, perquè no tots podem comprar-nos el cotxe elèctric, no tots podem pujar-nos les plaques, però sí que va en aquesta línia, d'intentar fomentar una miqueta més aquesta gestió de la demanda, eficiència, autoconsum i vehicle elèctric. Aquesta és la part bonica dels nous peatges.
Bueno, pel que fa a plaques, ara és qüestió de tenir, la teulada, perquè el cost és relativament baix, cada vegada més.
Sí.
Tireu endavant, perquè el Josep hauria de marxar relativament ja, ¿vale? I jo sé que tant tu com en Xavier teníeu preguntes més referides a persones com vosaltres que teniu plaques o teniu un cert autoconsum o producció. Aprofiteu perquè ella ha de marxar. Vinga.
Bueno, no, no, bàsicament jo només volia comentar una cosa. Entenc que en aquesta tarifa els que tenim autoconsum, una de les coses que ens posem és un smart meter, que és un aparell per mesurar el consum energètic. I nosaltres sí que hem observat a casa el fet de no només tindre doncs, la producció fotovoltaica, que és una cosa a la que pares atenció, però que normalment no mires l'ordinador per saber si estàs produint, però és cal que miris per la finestra i en funció de l'època de l'any, si fa sol o sol i l'hora que és, doncs ja més o menys tu saps. L'important és quan tens un smart meter, és quan tu tens aquestes corbes diàriament i saps en cada moment el que estàs gastant. I això jo entenc que és una despesa que pot fer tothom. Si són quatre, n'hi han de molt econòmics, i entenc que és una cosa que s'amortitzaria molt ràpidament. El smart meter
se'l pot posar a tothom, no només qui tingui.
Sí, l'smart meter és com un PIE, és com un d'aquests aparells que tu poses
és com el
quadre de comandament elèctric, allà on fiques el magnetotèrmic i els diferencials, i fots una capseta que el que fa és que mesura l'entrada de corrent a casa.
Si tens
una instal·lació fotovoltaica, és una mica més complicada perquè mesura el que ve de l'inversor, el que gasta la casa, el que injectes i si va cap on va, però i això t'envia doncs, o amb una aplicació en el núvol o amb una màquina que tu tinguis a la teva casa, i d'aquesta manera pots saber quan estàs consumint exactament amb molt detall, perquè clar, al final la factura de Som Energia o de la comercialitzadora que sigui et dirà això el que tens, però en canvi tu pots saber ara que estàs fent una pizza al forn quan estàs gastant. I si has tingut 3 quarts d'hora la pizza al forn i has estat gastant pues, 1,5 kilowatts hora, pues, pots calcular el cèntim el que t'està costant en funció de si ho fas a una hora o una altra.
Doncs sí, és molt interessant això, Marc, l'Smart Meter, i va, perquè som friquis del sector, doncs ja fa temps que tenim catxarros per casa i hem anat fent proves i això, i inclús problemes familiars. Escolta, que vaig veure que a la Joanesa del matí estaves enxufant alguna cosa perquè he vist una punta de consum, i bueno, a part d'aquestes coses, sí que és interessant tenir l'Smart Meter, però inclús sense tenir-lo, ara les distribuïdores, i de fet a la factura de Som Energia, ja t'informem on pots accedir, perquè les distribuïdores estan obligades a oferir-te també aquestes corbes que ells treuen des dels seus comptadors telegestionats, i pots veure des de la pàgina web de la distribuïdora o algunes comercialitzadores com Som Energia, que tenim la nostra oficina virtual, i a l'oficina virtual també pots veure aquestes corbes. Evidentment, si tens un smart meter, com tu dius, tindràs una aplicació doncs,
més precisa,
amb temps real, de l'altra manera t'hauràs d'esperar potser uns dies, però moltes de les distribuïdores i a l'oficina virtual de Som Energia, depèn de l'actualització, de la freqüència d'actualització de dades, pots anar a veure els consums, la teva corba horària del dia anterior o de fa un parell o tres de dies, i una miqueta veure, ostres, la setmana passada com em vaig portar, i aleshores això t'ho pots descarregar en arxius Excel o CSV.
Com de protegir-se aquesta informació? Si jo sé el codi del teu comptador, puc accedir i mirar coses? O...
No, en aquest cas, per tu, Som Energia, perquè entraràs a la teva oficina virtual i, per tant, tindràs el teu usuari que ja ha gestionat amb Som Energia, però per sol·licitar l'accés a la distribuïdora necessitaràs el codi, però també et demanen una fotocòpia DNI. No sé fins quan, de quin nivell de protecció és això, però sí que abans de donar-te aquest... Perquè, evidentment, és una informació prou sensible perquè veure les corbes de consum...
Sí, vol dir que no la teniu vosaltres. Si està... No la teniu vosaltres, sinó que la sol·liciteu a la...
Vas necessitar el DNI?
Sí.
Nosaltres com a comercialitzadora la rebem directament, però a nivell particular meu, jo com a Josep Prat, he demanat també l'accés a la distribuïdora com a Josep Prat, i per fer-ho m'han demanat una fotocòpia del DNI que he d'adjuntar, i després al cap d'un parell de dies ja et donen l'accés.
Sí, en el cas nostre sí, ho fas, i et demana. L'únic que tinc... En el cas meu, el meu pare té trifàsica, té 15 kilowatts trifàsics i no funciona.
Ja. Yeah.
Perquè té dos comptadors. Li han posat dos comptadors.
Encara va amb força i luz.
No, té, cada cups té dos comptadors. Tenia ell activa i reactiva, activa i reactiva.
Ah, bueno.
I en comptes de quan van treure els analògics, van posar un comptador digital a cada un dels llocs. I ara no funciona cap dels dos. I ens multipliquen per dos la quantitat d'energia consumida.
Tenen un merder...
Bueno, tinc un merder molt gran que ni e-distribució no em dona solució.
Bueno, passa't a Som Energia. Sí,
no, però és que m'han dit que com que és de la distribuïdora, no em serveix de res canviar de... És de la comercialitzadora, La comercialitzadora no té res a fer.
No arriba a tocar-ho.
Mana la distribuïdora. Mm.
És curiós el que has dit abans del tema de privacitat amb els energy meters. El llibre de la Carissa Vélez, Privacy is Power, que és un llibre que ha sortit aquest any sobre temes de privacitat, precisament posa un exemple que explica, ella pinta com una història d'un dia d'una dona, doncs, on va tenir problemes, doncs, per faltes de privacitat, i una de les coses que li passa és que la truca al seu marit i diu, escolta, com és que encara estàs a casa? I ell diu, com saps que estic a casa encara, que arribo tard a la feina? I diu, perquè et veig a casa gastant energia, però mira que a través de l'Smart Meter. Després hi ha una altra cosa.
O tu, el gat s'ha posat a fer crispetes en el microones.
Exacte. Algun gegat al microones, el que sigui. El que hi ha per una altra banda és, després l'altre tema és quan això ho portarem a l'automatització, que ja no són els Smart Meters, sinó els Energy Managers, que és quan tu tens un Smart Meter, però que té la capacitat, que això també obtindria, per exemple, els inversors, la capacitat, diguéssim, d'enviar informació a endolls o altres aparells. El que passa que tampoc hi ha masses estàndards, entenc. No hi ha un únic estàndard mundial, diguéssim, dels aparells, sinó que hi ha aquest fabricant i aquests aparells compatibles, és l'única com amb la domòtica, que hi ha molts barris.
Sí, tu ho has dit, hi ha molts protocols de comunicació, no tots ells s'entenen entre ells i és molt difícil pujar-se a tothom d'acord. Tot i així, és superinteressant el que comentes perquè és una miqueta cap on ens encaminem, cap a aquesta gestió de la demanda que ens permeti certa flexibilitat i d'una manera automatitzada. Per exemple, amb els autoconsums, nosaltres estem participant en un projecte europeu amb altres cooperatives energètiques d'Europa on busquem la manera d'optimitzar les instal·lacions de producció fotovoltaica a la teulada i en funció de diferents senyals de preu i de producció saber controlar alguns aparells. Per exemple, si tinguéssim un termo elèctric per l'aigua calenta sanitària, doncs saber que en un moment, mantenint sempre el termo en un rang de temperatura que a nosaltres ens doni confort sense renunciar al confort, però que nosaltres puguem encendre el termo, tot i que encara el termo automàticament no segueix encès, però dir, bueno, el sobreescalfaré perquè prefereixo autoconsumir aquesta energia que estic produint en lloc d'entregar-la a la xarxa i vendre-la com a excedent, si sabem que no volem fer-ho. No ens interessa autoconsumir tot el que pugui. I no només això, sinó que en futurs mercats de flexibilitat potser inclús podrem entrar com a, està de moda la paraula prosumidor, no? Que som productors, consumidors, i que no només productors, sinó que podem gestionar i podem vendre el nostre estalvi. Nosaltres teníem previst que a les 12 del migdia consumiríem tant, i si veiem que el sistema, l'encarregat del sistema, ens diu, ostres, vaig molt saturat, sisplau, que algú rebaixi consums, doncs es poden agregar moltes famílies i diuen, mira, tots de cop apaguem l'aire condicionat durant 10 minuts. Jo no renuncio al meu confort perquè puc viure en 10 minuts, encara tinc prou inèrcia, puc apagar aquest aire condicionat 10 minuts, i aquests 10 minuts de tantes persones apagant l'aire condicionat han fet equilibrar el sistema. Això encara estem de camí cap aquí, però són nous mercats que estem ja començant a veure i que des d'Europa s'estan començant a treballar.
Perquè, Josep, això que has comentat de que esteu amb cooperatives de diferents països, podeu fer la comparativa de diferents mercats energètics i quina és la falta que hi ha a Espanya perquè es paguem tan car?
Sí, també és un altre programa, això.
Però vull dir que, vosaltres veieu la diferència, no?, entre els diferents mercats.
Sí.
Comenteu o veieu les diferències. Jo me'n recordo que aquest de l'Smart Meter, el 2011, va sortir un projecte de Google que es deia Power Meter, i el que volia fer Google a nivell mundial és tindre totes les cases connectades i per saber quant gasta i dir quant gasta de menys per comparar amb el veí. Allò va anar a Norris, però una empresa britànica es va dedicar a fer aquests power meters per 70 euros i a partir d'aquí va sortir un fotiment d'estadística, però va morir el projecte. Pues clar, igual que passa això, Espanya no és un lloc que fomenti precisament aquestes inèrcies.
No,
ens ve més d'Europa, no?
Però a nivell de preus, sí que el que són els preus de l'electricitat, de la producció, no, on es fa la cassació aquesta entre oferta i demanda, això sí que està molt interconnectat, tot allò que permet interconnectar entre països, i sí que és fàcil anar a veure el preu mitjà diari cada dia en quin dels països i com a Espanya i Europa a vegades estem per sobre, a vegades estem per sota, però es pot anar bé en aquesta oscil·lació. El que passa que en el nostre rebut de l'electricitat no només depèn aquest preu de cessació de l'energia, si és com es genera més barat o més cara, sinó molts altres aspectes regulatoris, com és el tema dels peatges i dels càrrecs que hem estat veient en aquest programa, o a l'IVA o altre, o l'impost elèctric. Aleshores, és difícil comparar entre països perquè hi ha vegades que potser el quilowatt-hora et pot sortir més barat en un país, però perquè després tens altres càrregues impositives per un altre lloc que també
que
acabes
no
pagant.
Que no veuen reflectides en el rebut final, no?
En el mateix, en el... Exacte.
Hem d'acomiadar el Josep. Tu, Josep,
una última pregunta, Josep. Jo tinc la impressió, per experiències personals, que hi ha com un bui, hi ha com una mancança de talent professional en el sector fotovoltaic, de gent que tingui competències, diguéssim, d'electricista, capacitat d'agafar i de manipular instal·lacions de baixa i de mitja tensió, però que també siguin informàtics. És a dir, quan venen a muntar-te una instal·lació fotovoltaica, o et ve l'electricista o et ve l'informàtic, però és que l'informàtic, com a informàtic que et digui, jo el més lluny del quadre de comandament, lluny, perquè jo no vull tocar, no em vull picar els dits, i els electricistes, clar, no tenen tots els coneixements de xarxes, de software, d'això, amb lo qual hi ha com una mancança. És a dir, si jo em tinc que muntar una instal·lació amb un smart meter o amb un energy manager i tinc que configurar-me diferents tipus de coses, que sé, el motor de la piscina, el calentador aquest elèctric, connectar una rentadora intel·ligent, aquest tipus de coses, dir, quin és el professional que em farà una instal·lació, em dirà, jo et dono això si t'ho faig funcionar, i no hi ha ningú que diu, no, jo t'ho monto i t'ho faig funcionar, i és gairebé és el friqui que té que dir, jo faig això i busco algú que em faci això.
Tens tota la raó, perquè ja no només es tracta de connectar el cable, sinó de configurar dispositius que es comuniquin entre ells, i inclús t'hi afegiria, a part de, tu has parlat de l'electricista i el responsable d'IT informàtic, t'hi afegiria també el data scientist. Clar. Perquè totes aquestes dades, vull dir, cada vegada més que estem en dades, ara són dades horàries, d'aquí poc començarem a parlar, ja a Europa ens empuja cap a un mercat quart horari, on tindrem dades cada quart d'hora, tant de consum, de producció, com de cadascun dels nostres aparells potser estaran enviant dades de consum de l'aire condicionat quartiorariament. Tot aquest mar de dades s'haurà de tractar i analitzar, i és una altra disciplina que hem d'afegir aquí. Cada vegada se'ns va complicant.
És que és això, aquesta tarifa basada en horaris és molt de segle XX, o sigui, ara és el que tu deies abans, ara podríem saber, doncs, a través de la xarxa, dir, podríem rebre... s'ha de posar el mòbil en d'allò.
No és conscient que està a ràdio.
No, allò del silenci, no d'això. Podem a través de Smart Grid, a través de xarxes, tu pots rebre una informació i dir, escolta, el proper quart d'hora aquesta és la tarifa, aquesta, passem a P1, d'aquí 10 minuts passem a P1, adapta't si has de fer-ho, i si has de engegar el forn d'aquí mitja hora, no ho facis, o tindre aquest tipus d'informació en
línia. De fet,
ara
tenim aquesta senyal de preu del que són la part de peatges, d'aquest percentatge que nosaltres paguem de peatges regulats, tindran aquests tres períodes tarifaris, perquè la majoria de nosaltres estem amb una tarifa a preu fix, però podríem fer una tarifa a preu indexat, com és la tarifa regulada, la tarifa PVPC, d'aquelles persones que no han contractat una comercialitzadora i estan amb la comercialitzadora de referència regulada, o amb Som Energia, probablement a finals d'any ja també oferirem tarifes indexades, que són tarifes en les que, en lloc de dir-te el preu de l'energia en P1, P2, P3, és aquest, que incorpora energia i peatges, i que nosaltres calculem quan ens genera l'energia el proper any i és la tarifa que tanquem, oferirem, o hi ha altres companyies que estan ofertant també, tarifes indexades on el preu de l'energia dependrà hora a hora de com s'hagi anat casant el preu al mercat. I aquest preu de casació del mercat i d'altres socis regulats s'hi sumaran els peatges i tu tindràs aquesta senyal de preu
això
hora a hora.
Això em sembla més
lògic. Jo estava l'any passat així.
Josep, sí.
Jo estava l'any passat així amb una comercialitzadora infecta, però que tenia això, aquest tipus de preus, i em va sortir a compte 11 mesos. L'únic mes que no em van sortir a compte va ser com a Beryl Filomena, que aquell mes doncs vaig pagar el gust i les ganes. Però la resta de l'any comparàvem amb el Xavier les factures i deia, hòstia, estàs pagant poquíssim.
Hi ha una tarifa, també és per un altre programa, però hi ha una tarifa on l'usuari assumeix els riscos del mercat i sap que si arriba Filomena i el mercat puja haurà de pagar l'electricitat més cara, però que si arriba una pandèmia i el mercat baixa, perquè durant l'any passat, el març-abril de l'any passat, l'electricitat anava baratíssima, tenies una factura molt barata. Tu estàs pagant sempre aquell preu de cost de mercat sense ningú que et protegeixi. Si estàs a un preu fix, la comercialitzadora s'ha encarregat de protegir-te i ells et diuen, tranquil, si el mercat puja... Jo no estripo el contracte.
Però sempre hi ha una protecció relativa, perquè, per exemple, a Texas, que els hi va passar allò que de cop i volta va gent que va haver de pagar $2,000 de corrent, perquè se'ls animava la flepa. Bueno,
i perquè les comercialitzadores també, en allà, si no estaven cobertes, i nosaltres, si de sobte el mercat demà puja molt, nosaltres ja tenim els nostres mecanismes de cobertura, de preu.
Sí, que van futur, des d'assegurances i financers.
Exactament. Aleshores, hi ha un volum important d'energia que tenim cobert. A la resta, doncs, si va més barat, comprarem barat, si va més car, comprarem car. Però tenim la...
Bueno, en el cas de Som Energia...
Hi havia molta companyia,
en el cas de Som Energia, serà, o sigui, no només distribuir, o sigui, no només comercialitzeu, sinó que sou generadors. Hi ha plan...
També.
Per tant, diguéssim...
Clar.
Clar,
si el mercat puja, també nosaltres haurem cobrat més aquesta energia.
Correcte.
Que estem generant.
Vol dir que en certa manera teniu un mecanisme addicional per poder gestionar això. Bueno, a veure, Josep,
quin és el ràtio de generació-consum de Som Energia? Consumiu més o genereu més?
Evident, consumim molt més del que podem
perquè
generar.
Perquè han crescut molt amb socis, no? Heu crescut moltíssim.
Vam començar el 2010 amb un marc normatiu que ens permetia, clar, nosaltres ja vam començar, érem quatre il·luminats i pensàvem, bueno, anirem fent més plantes amb aquest marc normatiu que va arribar a la moratòria de les... Bueno, que es va desmuntar tot. Ha augmentat molt el volum de comercialització, moltes persones sòcies, molts nous contractes. El ritme de crear noves plantes de generació no ha pogut augmentar tant. I ara estem en un 8-10% de cobertura de la nostra pròpia generació pròpia. La resta ho hem d'anar a buscar al mercat. Mica en mica anem atrapant
sí,
perquè mica en mica anem fent noves instal·lacions.
Cada any poseu damunt de la taula possibilitat de nous projectes que els socis discuteixen i i es decideixen com a noves inversions.
I com dèieu abans, no sé si estàvem a micro tancat encara, però com dèieu abans que des de Som Energia ha sigut molt més fàcil fer la tramitació d'un autoconsum que en altres comercialitzadores, doncs justament també forma part d'aquesta filosofia. No només pensem en la que puguem generar i vendre, sinó aquella que no cal que venguem perquè en les nostres usuàries ja s'estiguin pujant autoconsum, forma part també de la nostra filosofia que sempre restarem recolzant.
Molt bé, doncs Josep, escolta'm, t'agraïm molt la presència avui a Mossega la Poma, crec que ha estat superdidàctic.
Moltíssimes gràcies.
Espero que t'ho hagis passat.
Primera, sí. La primera secció ha durat gairebé 45 minuts.
Sí.
No està malament, és gairebé de rècord.
Si t'ho has passat bé i tens ganes i t'ho pots combinar per feina i tot, segur que escoltarem les crítiques i els comentaris dels oients i ja veuràs com vindran un munt d'enfoques.
I
fem una segona part que la podem focalitzar en coses el més friquis que et puguis imaginar, doncs això, vale? Els smart meters, els superintel·ligents power consumers.
Sí, bueno, tot aquest... Sí, vale.
Escolta'm, doncs, perfecte. Moltes gràcies, Josep.
Sí, de conya. A vosaltres, perquè si us havia dit a les 3 i em va de conya,
sí.
Anirem...
Deixa el navegador obert durant una estona que s'acabi de pujar l'últim byte d'informació. Anca, quan tu pots penjar i només,
vale,
no tanques
vale.
El navegador durant uns minuts, un parell de minuts. Vale?
Sí, no es toca el botó vermell de penjar i ho deixes
si no
la finestra oberta.
No el tanco mai.
Vale, ja està, perquè amb aquest minut o dos...
Tinc 25 pestanyes obertes, vull dir, això ho faig fatal, això.
Fatal.
No.
És només perquè s'acaba de fer l'àudio teu de Riverside.
D'acord, faig el hang-up i aquí hi deixo un navegador
molt bé,
obert.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Vinga, merci.
A vosaltres.
Adéu.
Apa, un plaer. Fins la propera. Ciao.
Anem a contacte i... Ep, ara sí. Molt bé. Doncs, Marc, si us sembla, anem corrents cap a l'altra secció.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Saltem a propostes. Avui hem anat per feina i jo crec que la
ni
primera
comunitat,
part...
NIOS. No, només no, hem de dir una cosa, mecenes, de comunitat.
De mecenes no hi ha nous. Aquesta setmana, malauradament, no s'ha afegit ningú. Només dir-vos que, ostres, es nota ja el que ve cada mes de l'aixeta, val? I ja es nota que heu pujat. Només dir-vos que estem a 12 per arribar al 100, que és la xifra mítica. Li comprarem a l'avió en el Toni Jimeno, el pintarem de rosa, fúcsia, del color que li agrada al Ludo, i pujarem tots a sobre de les ales per fer una volta per damunt de la Tordera amb un mossega la poma Flying Circus inèdit, i ens tornarem tots bojos allà a l'aeròdrom, vale? Si arribem als 100 mecenes. Bueno, va, vinga, propostes. Carlos Martínez ens parla d'un vídeo. Diu que ha trobat un vídeo molt curiós on es veu en slow motion com l'Apple Watch expulsa aigua de l'interior després d'haver-lo fet servir sota.
Allò de l'Squirt que deien, és veritat, que ja el primer any es va explicar que feia això de l'escopir aigua.
Sí, l'escopinada aquesta l'hem vista molts, però no l'hem vista amb slow motion, vale? I diu que això és meravellós. O sigui, per tant, vídeo amb slow motion...
Sí,
com
sí, a veure, els vídeos en slow motion sempre molen. Sempre molen, o sigui, és fantàstic.
Vale,
bé, l'Andreu Guinart...
Sí, digues. No, només dic
no, l'Andreu
que... Perdoneu, és que he dit a Twitch que ens diguessin preguntes, de fet no han hagut gaires, ha hagut algun comentari conyera, com per exemple el Pulga Tejana, que és un usuari... Com tenim 91 followers a Twitch, i els followers de Twitch no són normals com els de... Alguns sí, que venen heredats de Mossega la Poma de Telegram, però altres són raros. Aquest es diu Pulga Tejana, vull dir, que vaya nom d'usuari.
La Pulga Tejana? Sí, hola, salutacions. Pulga Tejana.
Diu, perquè jo li deia, estem parlant de les noves tarifes elèctriques, benvinguts al directe, si teniu preguntes les farem al convidat. Ens escoltava parlar de les 14 temporades, diu, sí, 14 temporades, però a Twitch també? I ja està, ja feia.
No, a Twitch no, a Twitch hem arribat fa 3 programes.
Bueno, Alpo5656 ha dit una cosa que no l'hem pogut traslladar, merci, i a l'Epetrel, que es dona salutacions, diu que ha quedat un programa molt pro. Va, vinga, anem per l'Andreu Guinart.
Vinga, doncs la incorrecta és un projecte que tenen dues germanes de Banyoles. La seva màxima és correcció o barbàrie. Jo estic claríssim que barbàrie. Sempre ho van des de la ironia, estan molt actives a Instagram i venen merchandising amb els seus missatges. Aquest Sant Jordi han presentat un llibre que es diu Parla bé, collons, que és un manual de llengua molt, molt divertit, amè i complet.
Sí, perquè ja sabem que a ningú ens agrada que ens corregeixin i hi ha qui es passa a tres pobles amb aquest tema de la correcció. Però aquestes noies es veu que ho fan amb molt sentit de l'humor, donant-li moltes vegades la volta a la cosa, i jo crec que així, al final, aprens més, et queda més quan et volen fer algun tipus de correcció. Vinga, en Redordín, que el tindrem a Mossega la Poma aviat.
Sí.
Ens parla d'una pel·lícula, en aquest cas es diu El Círculo, diu la Emma Watson és una noia que comença a treballar a una empresa tecnològica, mescla o barreja d'Apple i Google, i es comença a enredar amb el tema de la privacitat publicant tota la seva vida perquè el seu cap, en Tom Hanks, és una espècie de messies que creu en la total transparència. No és que sigui una obra mestra, però es deixa veure i planteja uns quants temes interessants d'aquests que a vegades parlem.
Jo en aquest cas vaig veure la pel·lícula, abans havia llegit el llibre, i en aquest cas el llibre és molt, molt millor que la pel·lícula. Ja hi lo dejo. O sigui, millor llegir el llibre que la pel·lícula. La pel·lícula no em va acabar d'agradar. En Cyberbof parla de pirateria. Recomana mirar el vídeo de l'advocat David Bravo, que és un dels que sempre ha estat lluitant contra les GAI i aquest tipus de coses, on explica el cas real en el que una empresa va fer pirateria de l'obra d'un professional, un fotògraf al que en Ciner coneix.
Vale, i en Joan BetBC ens parla de l'Oculus Quest 2. Diu, qui tingui unes ulleres de realitat virtual Oculus Quest 2 o estigui interessat, que miri aquest vídeo. Ens agradarà més o menys, però Facebook ha passat la mà per la cara a Apple, que ja fa tard amb les seves ulleres. Home, i tan tard com que no les ha presentat. Diu, en aquest vídeo podeu veure com activar la visió d'AR de les ulleres, que és impressionant. Vale?
Sí, però en aquest cas recordem que Apple el que fot és arribar tard als mercats i els canvia.
I no oblidem que també tenen l'API, les APIs de realitat augmentada en el Xcode, són molt, molt, molt bèsties. Bé, en Cinebuff ens proposa una pel·lícula, els que odien en passion en Harry Potter, a la pel·lícula Guns Akimbo pots passar una estona gaudint mentre psicòpates assassins es volen carregar el maleït Daniel Radcliffe, que és l'actor protagonista del Harry Potter. Cada vegada que sagna et fots un xupito i li dic que és una botifarra, mentre crides fot, fot a Harry. Diversió assegurada i descàrrega d'adrenalina. Està a Amazon Prime.
És típica recomanació d'en Ciner, que està com un... Està com...
També, si tens ganes de veure, hi ha unes pel·lícules que es diu Now You See Me, que està traduït a Ahora Me Ves, no, que són les pel·lis d'uns que fan mags en plan David Copperfield, però a més a més ho barregen amb robatoris i tal, intriga, i a la segona part el rei de Radcliffe, el Harry Potter, fa de dolent que lluita contra els mags, o sigui, que és així amb tota la ironia i tot el d'allò pel món.
Doncs, acabem,
Xavier,
aquí
tu tens alguna proposta? Alguna cosa que vulguis que la gent es miri?
Has quedat molt Twitch, Xavier. T'ho dic jo. Així, que com això? Al costat del mar, que així en plan... Queda Twitch, queda com un típic directe de Twitch. Ha quedat bé.
Típic directe de Twitch, és el convidat de pedra que t'ha fet alguna pregunta així.
La setmana vinent, si noteu que parlo raro, o que li dono massa la raó al Marc, o que començo a fer de Marc fins i tot i no llegeixo ni faig el guió, és que m'han injectat un xip...
O s'aterrissa el cabell.
O se m'arrissa el cabell, de dalt o de baix. Doncs és que m'han ficat... em van a punxar la vacuna. Ara, d'aquí uns
molt bé.
Minuts. O sigui, per tant...
O sigui, que ara ja estan atacant a la franja...
Si parlo com el... Com es diu
sub-60.
Aquest? Com es diu aquest que està una mica sonat, aquest cantant denostat ja?
El Miguel Bosé?
Ah, Miguel Bosé. Si parlo com el Miguel Bosé, és que el xip ha fet efecte.
Exacte, però tu ja no necessitaràs la wifi, et connectaràs a Mossega la Poma per 5G, no?
Amb l'orella.
Que per cert, sembla ser que avui he llegit un article que més o menys esclareix per què es divorcien la Melinda i el Bill, i és que es veu que el Bill havia estat alguna vegada de farra amb l'Epstein, aquell milionari pedòfil que es dedicava a muntar fiestes con Lolitas, i es veu que això a la Melinda no li van acabar de... El Bill va donar algunes excuses dient que era per fins benèfics i tal, però es veu que la Melinda no s'ho va creure i se'n va anar a parlar amb els seus advocats. I es veu que el Bill ja ha agafat i ja li ha fet una bestreta de l'acord del divorci, però entre ja li ha fet una bestreta de 2.400 milions de dòlars perquè vagi tirant mentre arribi el settlement del divorci.
Sí, perquè, clar,
sempre està bé tindre una petita bestreta de la que tira. 2.500 milions de dòlars per anar tirant a final de mes, està molt bé. És un bon home.
Em dona per arribar a l'aeropuerto de Montana i coger el jet.
I pagar el col·le dels nens, però i les sabates ara que venen a l'estiu, les colònies...
Però Bill no cuela. Vull dir, Bill, has de deixar més, has d'afluixar la mosca, perquè jo ja fer filantropia... aquí i a Pequín.
Exacte, sí. Com a mínim, jo crec que com a mínim 50 o 60 mil milions li cauran.
Escolta, molt interessant això. Hem passat d'un programa de tecnologia màxima a Cotilleo.
A Cotilleo?
Cotilleo.
A Cotilleo.
Perdona, si canviéssim...
Havíem de regular, havíem d'ajustar el nivell. Havíem d'ajustar el nivell.
Si en lloc de fer això parléssim de les intimitats de què passa a les diferents relacions amoroses dels directius i directives de les grans companyies, multiplicaríem per 150.000 milions l'audiència, perdríem uns quants en el camí.
I els mecenes a l'aixeta.
Sí, però seríem multimilionaris i ens donarien entrevistes.
Sí, clar.
T'ho ben asseguro. Tindríem aquí el Bill o
a nosaltres.
Linda. Sí, explicant-ho.
Vindrien aquí...
Mucho gusto. Vengo a explicar problema con Melinda.
Què seríem? Sí. Seríem el mossega el tomate, no? No,
mossega el tomate.
A mi m'agrada més fer mossega la poma.
Molt bé, senyors, vinga, la setmana que ve.
Vinga, doncs, fins la setmana que ve, una abraçada a tothom.
Vinga, recorda-ho bé. Adéu-siau.
Igualment, adéu, Toma.